Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa Producción, Sergio Rigo de bandes ordinador, Nóscar Amores a la part visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles. I en Miguel Soler en els control tècnics va ordenar la benvinguda a l'edició 674 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Començam la nova temporada IB3 Ràdio, en el nostre cas és la que fa 15. I és motiu de felicitat, motiu de goig i també d'agraïment. Agraïment a totes les persones que des de fa tant d'anys heu fet i feis possible que Font de Misteris sigui la realitat que és. Així que moltíssimes gràcies de tot cor. I bé, farem tot el que puguem per seguir sent depositaris de la vostra confiança i del vostre recolzament. Moltes gràcies. I bé, jo crec que la millor manera de començar temporada és això, començant. Així que, cinto sumari i endavant.
Idò, començarem aquest programa 674 de Font de Misteris i primer d'aquesta quinzena temporada coneguent a molt diversos Arnau Albertí, un mallorquí que va ser jurista, inquisidor i bisbe. Que amaga la seva figura? Al Contes i rondalles de Irene Font aprofundirem en algunes de les semblances entre Sicília i les Balears fins al món de la rondallística. I a la darrera part del programa, i segons com anem de temps, coneixerem pintures de relació entre Jesús i Egipte amb en Borja. I recordem als oients totes les formes de contacte amb Font de Misteris. Podeu fer-nos arribar tot allò que vulgueu per WhatsApp i Telegram en el 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. Si ho preferiu, ho podeu fer, us podeu escriure a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes us trobareu cercant Font de Misteris a Facebook i a X i Font de Misteris IB3 a Instagram i a TikTok. I per escoltar el programa ho podeu fer de diferents formes. Us podeu escoltar en directe a CFM, a través de DAB+, i a ib3.org o a l'aplicació d'IB3 en els vostres telèfons mòbils. I també podeu recuperar tots els programes de ràdio d'aquesta temporada i de les 14 anteriors i del programa de televisió a totib3.org, a les principals plataformes de podcast i a la nostra web, fontdemisteris.com.
I donam amb tu, Sergio Rigo, i la teva secció Món Diversos, on mos vens en la vida d'un illenc molt desconegut, però, com veurem després, va influir, jo crec que podríem dir, en el nivell més alt europeu. Però comença tu, Sergio Rigo.
I d'avui començant la temporada 15 de Font de Misteris, amb Món Diversos, i ho volem fer amb un mallorquí que en tota la seva vida podem dir que no va aturar. De Muro a Lleida, de Mallorca a Pàvia, de València a Sicília. Nanneu Albertí Fortuny, nascut a Muro el 21 de febrer de 1480 i mort a Pati l'any 1545, va acabar ocupant espais centrals dins la cultura jurídica, eclesiàstica i política de la Mediterrània. Va ser jurista, humanista, inquisidor i bisbe, i els seus contemporanis el consideraven un dels homes més savis del seu temps, en matèries dogmàtiques i jurídiques. Música. De molt jove, Albertí sortí de Mallorca per formar-se. Als 19 anys estudià a la Universitat de Lleida i només 5 anys després ja ensenyava dret civil. Més endavant passà per Gènova i Pavia, on l'11 d'octubre de 1509 obtingué el grau de doctor en dret canònic. La seva figura encaixa amb aquell primer renaixement, la de jurista, que era alhora home de llibres i llengües també. I també se destaca que dominava diverses llengües, entre elles hebreu, i que reuní una biblioteca notable. El 19 d'octubre de 1510 prengué possessió d'una canongia a la seu de Mallorca, aconseguida gràcies al seu parent Gaspar Albertí, resident a Roma. Poc després ja apareix en un conflicte molt concret. La discussió sobre si el clergat havia de contribuir econòmicament a la reparació de les muralles de Palma. La majoria dels juristes mallorquins s'inclinaven per la contribució, però Albertí defensà el contrari. Segons ell, els eclesiàstics no podien ser obligats a pagar sense disposició expressa del papa. I guanyà. Abans de ser bisbe o inquisidor, Albertí ja era un home capaç d'imposar el seu criteri jurídic davant les institucions del regne. Un dels moments més reveladors de la seva trajectòria arriba al 1517, quan fou enviat al Concili Provincial de València com a síndic i orador del bisbe, del capítol i del clergat de Mallorca. La carta del vicari general, Francesc Soler, en el llibre groc de la Seu i reproduïda per Jaume Villanueva, és molt expressiva. Diu que Albertí és elogiat per la seva singular prudència jurídica i es diu que, sense ell, els interessos de Mallorca i de la província eclesiàstica haurien quedat en perill. La carta també remarca que volia tornar a Mallorca per amor a sa pàtria, malgrat que a València el volien retenir. Després arribar a la part més fosca i complexa del personatge, la Inquisició. El nou Albertí fou nomenat inquisidor de Mallorca pel cardenal Adrià Utrecht, futur papa Adrià VI. Més tard va ser destinat a altres territoris, entre ells València, i participar també a les Corts de Montsó en qüestions vinculades a l'ofici inquisitorial. La Gran Enciclopèdia Catalana també el defineix com a teòleg i lul·lista i recorda que va ser inquisidor de Mallorca entre 1507 i 1523. A més d'un savi mallorquí que havia fet carrera a Europa, Albertí formava part també de les estructures de control doctrinal del seu temps. La seva obra jurídica tractava sobre heretgies, secrets, ortodoxia i procediments inquisitorials. Entre els seus títols hi trobam el Tractatus de Secreto, imprès a València el 1528, i la Repetitio Nova Sive Commentaria Super Rubrica et Capitulo Primo de Erectisis, publicada el 1534, dedicada en el dret canònic sobre la repressió de l'heretgia. La seva carrera culminà amb el nomenament com a bisbe de Pàtia a Sicília el 11 d'abril de 1534 per decisió de Carles I. Aquell mateix any va ser consagrat a la catedral de València i prengué possessió del bisbat el 27 d'octubre. Però a Sicília encara li reservava un paper molt més polític, quan el virrei Ferrante Gonzaga hagué de sortir per dirigir la flota cristiana contra l'armada turca de Barbarossa. Albertí fou designat per regentar temporalment el virregnat. Durant més de 3 mesos exercia el govern i aconseguí també reduir robatoris, violències i assassinats. I després arribà a l'episodi més conegut de tota la seva vida, el naufragi de 1539. Quan Albertí volia retornar definitivament en el seu bisbat, s'embarcà el 25 de febrer. Una tempesta violentíssima enfonsa la nau i el bisbe estigué a punt de morir, però alguns mariners es salvaren portant-lo nedant fins a terra. D'aquell desastre mos queda una memòria material, una creu feta amb una estrella del vaixell naufragat, conservada durant segles a l'església de Jesús Extramurs de Palma, juntament amb una imatge de sa Mare de Déu, d'una cadena de la mà, i el bisbe aferrat a ella. Probablement aquestes peces es perderen després de l'expulsió dels religiosos el 1835. El naufragi també s'endugué papers. Entre els manuscrits perduts s'esmenten obres de dret i teologia i, sobretot, un dictamen sobre el matrimoni de Caterina d'Aragó amb Enric VIII d'Anglaterra. Si aquesta notícia és correcta, Albertí hauria participat intel·lectualment en una de les grans controvèrsies polítiques i religioses del segle XVI europeu, la crisi matrimonial que acabava obrint la fractura entre la monarquia anglesa i Roma. I els darrers anys els passà a Pati, on convocà sínode episcopal i va fer imprimir constitucions. Moria l'any 1545 i va ser enterrat a la catedral de Pati, a la capella de Nostra Senyora de Gràcia. A Mallorca, la seva memòria continua viva. L'Ajuntament de Palma el declarà baró il·lustre i durant molt de temps se'n conservà el retrat al consistori. Què vos pareix?
I d'una mica el de sempre en la teva secció, no? A part dels melons que ens pot obrir i que mostra com encara queda moltíssima cosa amagada en els arxius i en els llibres. I en aquest cas, una d'aquelles oblidades i fascinant vides que formen part de la nostra història illenca. Allò, aquest nom, quan m'ho vares dir, Arnau Albertí, me sonava, però per un altre tema. I és que fa temps vaig trobar uns fets relacionats amb dos Arnaus Albertí que me va sorprendre que poguessin tenir relació amb el que tu me vares comentar per sobre del que volies parlar avui. I ja he comprovat que no, perquè dels altres dos Arnau Albertí, et cert que un d'ells també era religiós, però en aquest cas era de l'any 1456, és a dir, abans de que nasqués el teu, diguéssim, no? I bé, va tenir aquell que jo faig referència ara, un procés perquè l'acusaven d'escàndols sexuals, no només per anar, direm, carnalment amb una dona, perquè sembla que també anava en sa filla d'aquella senyora, una tal Caterina. Però és que, a més, 50 anys abans, si no va xerrat, hi havia un altre, també amb el mateix nom, Arnau Albertí, que també li anava el tema, ja m'enteneu. Però en aquest cas, molt pitjor. En aquest cas, molt més repulsiu, perquè sembla que la seva alcavota li proporcionava nines d'entre 10 i 12 anys a canvi de dobbers per sa dot. I es diu que algunes d'aquestes nines l'havien de patir amb el coneixement de ses pròpies mares. I en aquest cas, crec que aquest tipus, principis del segle XV, va ser jutjat, sí, però sembla que, malgrat ses evidències, mai no va ser condemnat. Bé, amb això millor no fer cap comentari, però ho deia perquè aquests dos coincidien amb el nom i amb les seves malalties dèries, que vulguis que no és una curiositat. Però per curiós, el que hi ha darrere del que tu has parlat, aquest també desconegut Arnau Albertí, però tan desconegut que crides atenció que un home tan es pot dir famós i també influent en el seu temps, i del que hauria d'haver molt de documents, i del que es confongui el seu segon llinatge. Sembla que era Fortuny, de fet, en el seu escut d'armes, ell ho deixa clar, però hi ha qui diu que sa mare es deia Company, de llinatge. Ja si un cas després diré qualque cosa damunt del seu escut heràldic, però ho deia per un home del que no se sap ben bé el seu llinatge i es pot dir que pot ser bassa el suficientment influent per determinar fins i tot qui s'hauria com a cap de la monarquia anglesa. Ja dic que és una història ben curiosa, tu li has donat una pincellada, però és que és tan curiosa com que hi ha un còctel que existeix o du el seu nom per mor de la seva intercessió. I bé, com sempre, no? S'emprenta illenca a nivell internacional. Ara ho veiem. Any 1501. Espanya ja havia començat la conquesta d'Amèrica i la filla dels Reis Catòlics, la Catalina d'Aragó, es disposa a anar a Anglaterra. Ella, a més de la seva branca d'Aragó, i també era descendent de la família real anglesa, I els seus pares, els reis catòlics, varen pensar que potser seria bona idea que es casés amb el futur rei anglès. Per d'aquesta manera, amb aquesta aliança, mitjançant matrimoni, entre d'altres, poder-se més forts, podem dir, contra França, que en aquell moment era enemiga dels dos països. Així que va cap allà per casar-se amb Artur Tudor, fill primogènit del rei anglès, que en aquell moment era Enric VII, i per lògica era l'hereu del regne. Així ella seria la propera reina d'Anglaterra. Però quan encara no duia un any amb el seu jove marit, ell va morir d'una estranya malaltia, una verdaderament misteriosa malaltia. Era una mena de grip que en màxim 48 hores te podia matar. I diuen que ho feia principalment, matava principalment, a joves en bon estat de salut i de bona família. Si fos ara, començaria per tot, no?, les teories conspiranoiques, a veure cosa estranya al darrere. No ho trobeu? I de tot està inventat, perquè en el seu temps també hi havia les teories conspiranoiques de l'època, principis del segle XVI. Deia la gent que això era cosa dels francesos, perquè matava un munt de gent, però a Anglaterra, només a Anglaterra. Fins que, clar, es va començar a estendre per Europa. Una malaltia coneguda com pestis sudorosa, o suor anglesa, que simplement això era com un grip, però que o te matava en un o dos dies o te restablies de cop. Hi havia o va haver indrets on va matar més d'un terç de la població i, afortunadament i curiosament, en 50 anys va desaparèixer, sense que s'hagi tornat a saber res més. De fet, a dia d'avui, crec que encara no et sap quina malaltia va ser aquella que en el final va afectar a una bona part d'Europa. Va arribar fins a Rússia, fins i tot. Bé, jo crec que un altre dia podríem parlar, aprofundir, si qualcú té més informació, damunt d'aquesta estranya malaltia que va ser denominada com una mena de plaga bíblica dirigida. Això és el que deien. Jo crec que és molt curiós. Bé, el cas és que per aquesta malaltia va morir l'amo de Catalina d'Aragó i son pare, o sigui, el sogre de Catalina, el rei d'Anglaterra, es troba amb un problema. Perquè, clar, i ara què fa? Perquè si la torna a ella cap a Espanya, hauria de tornar la dot que va rebre. I, a més, tenia el seu altre fill, el que seria en Enric VIII, que encara era massa jove per casar-se. I a veure què feien en sa dot i tot això. Així que el rei, Enric VII, decideix esperar. I passen uns pocs anys i el rei, Enric VII, va morir, però el seu fill era més major, així que va poder convertir-se en rei d'Anglaterra. Era el segon de la nissaga dels Tudor, Enric VIII, l'infaust rei, crec que es podria dir, sense fer presentisme. El cas és que imagina que per mantenir l'aliança amb Espanya i per evitar haver de tornar a Sadot, es va plantejar casar-se amb la que havia estat la seva cunyada. Però, clar, no estava massa ben vist. De fet, crec que fins i tot no es podia dur a terme aquest matrimoni per qüestions de dret canònic, a menys que es pogués anul·lar l'anterior matrimoni. No dissoldre, sinó anul·lar com a tal l'anterior matrimoni. I aquí a on entra el nostre protagonista, ell, Arnau Albertí, que sembla, com has dit, Sergio, que era un gran erudit, i també estava... tenia molt bona presència i estava molt escoltat per l'alta jerarquia eclesiàstica i va convèncer en el papa de Roma i també a tothom de que sí es podia dur a terme l'enllaç. I el motiu? Quin era el motiu? I del que l'anterior matrimoni no va arribar a ser consumat. Talment. Així que, basant-se en això, Enric VIII va poder-se casar amb Caterina d'Aragó. I per aquest mateix motiu, també se va poder divorciar més endavant, en el temps. perquè deia que aquest matrimoni no era agradós a Déu i que era per aquest motiu que no varen tenir cap fill mascle. I és que ella va estar embarassada mínim 6 vegades, però només un dels seus bebès va arribar a l'edat adulta. Així que, si aquest matrimoni es va dur a terme i va fer que la filla d'en Enric VIII i na Caterina d'Aragó arribés a ser reina, va ser per mort d'aquest illenc. I si ho feim extensiu, és gràcies a aquest illenc que existeix el còctel que es diu Bloody Mary, perquè, efectivament, aquesta reina era Maria I, més coneguda com Maria la Sanguinària. Bé, és que una de les teories diu que en aquest còctel se li diu Bloody Mary perquè el color vermell de la tomàtiga faria recordar la sang de tots els protestants que aquesta reina va manar a executar. Quines coses. Ja ho ampliarem un altre dia, si un cas. Tornem a en Arnau Albertí. Resulta que, a l'haver convençut a tothom de que es poguessin casar, va fer que quan Enric VIII va voler divorciar-se hagués tal moguda que va acabar per separar-se de Roma, entre d'altres. Perquè, a més, aquest rei absolutista també fins i tot va manar tallar el coll a qualcuna de les seves dones. El manco, Anna Caterina d'Aragó, només la va recluir. Però bé, ja sabeu, tot això seria una altra història. Ara seguim una mica amb aquest Arnau Albertí, que, com veieu, va ser, millor dit, més important i influent del que en principi podia semblar. Parlàvem també de la seva erudició. Idò, ell, com inquisidor... també ho has dit, Sergio, que va ser inquisidor, i va voler rebatre en l'inquisidor Imerich. Bé, aquest punt és interessant perquè pot ser... Això en el seu dia ho vaig comentar amb el pare Ramis, que és qui du la qüestió dels processos dels sants de la diòcesi de Mallorca. I pot ser que si no hagués estat per aquest inquisidor, per Imerich, probablement en Ramon Llull ja seria sant. I el següent inquisidor, en Arnau Albertí, va fer tot un tractat per rebatre això que deien Imerich, perquè en Albertí era pro-Ramon Llull, era lulista, i deia que en Llull l'havien acusat calumniosament d'heretge. Així doncs sembla que devia ser un home humanista, un home tranquil. La veritat és que no ho sé. El que sí sé és que a qui s'hi va acusar va ser l'humanista Lluís Vives. Bé, a sa mare, realment, en Blanca Marc, que més ella era familiar de Nausias Marc, el poeta valencià. I de com que era de família jueva, un pic ja morta la varen acusar d'haver practicat el criptojudaïsme. Així que dues dècades després de morta, el nostre protagonista, en Arnau Albertí, com a inquisidor, en aquest cas a la seva etapa ja a València, va determinar que s'havia de jutjar i condemnar. Així que varen treure el cadàver de la mare d'en Lluís Vives, la varen jutjar, la varen condemnar i la varen cremar. No sé, una mica unes contradiccions, no? Però, referit també al que tu deies, encara hi ha més curiositats i detalls al seu darrere. Malgrat ser, jo crec que molt desconegut, té alguns carrers a les nostres illes. Per exemple, a Mura, on va néixer, el carrer del Bisbe Albertí, i un altre a Palma. I crec que és curiós, perquè els dos casos he trobat que aquests carrers són estrets, són de poca circulació. Els de Palma, de més, és curiós, és una travessia no massa llarga que hi ha en el carrer General Riera, que, de més, passa per baix d'un edifici, però és un carrer com a tal, i el de Mura és un carrer cèntric, sí, però tampoc massa llarg, I el que me crida més atenció és que tots dos es diuen carrer del bisbe, quan aquest senyor no va ser bisbe de Mallorca, però sí va ser inquisidor, a part d'haver estat virrei. I bé, sembla també que va arribar a Bisbe, entre d'altres, perquè tenia, diríem que una mica de bo. Recordeu això que he dit d'Anna Caterina d'Aragó? Idò, el nebot d'Anna Caterina d'Aragó va ser el que el va proposar en el papa per fer-lo bisbe de Pati, a Sicília. I qui era el nebot? Idò, ni més ni manco que l'emperador Carles V. Perquè, clar, en aquella època Sicília era part del regne d'Espanya. Però, abans, aquest Albertí va ser també, abans d'aquests càrrecs més sumptuosos, va ser rector de Campos, illa de Mallorca. Abans, Sergio ha dit que hi havia un quadre seu a l'Ajuntament de Palma, i d'on tenen, o el manco en tenien un, era a la sagristia de la parròquia de Campos. Tal vegada, perquè quan va ser allà, com a rector, va aconseguir per la seva parròquia un lignum crucis, el que es creia que era, el que et suposa que era o que és, un bocí de la vera creu, de la creu on va ser executat Jesús el Natzaré, ni més ni manco, a Campos. Però aquesta relíquia de la creu no guarda relació amb una altra molt curiosa, també relacionada amb aquest que va ser virrei, a part d'inquisidor i bisbe. I ho has comentat per sobre, però jo vull aprofundir en això, perquè allò me recorda la darrera novel·la d'en Eduardo de la Fuente, La Cruz de la Fortuna, i és que resulta que, anant de viatge l'any 1539, ell anava des de Palerm cap a Sicília i el seu vaixell, per mort d'una tempesta, es va enfonsar. I la informació que jo he trobat és que ell va poder sobreviure agafant-se a una cadena que anava enganxada a unes fustes que eren restes del vaixell. I com va sobreviure, va ser per aquest motiu que vam anar a fer amb Mabre. Jo imagino que ho va fer com un exvot. Va fer ser coneguda com la Nostra Senyora de la Cadena, que era una estàtua que va deixar per a la seva adoració en el convent de Jesús d'Extramurs, que és l'actual hospital psiquiàtric de referència de les nostres illes, que és un indret, a més, clar que sí, ple de misteris. Idea que me recorda en el llibre de La Cruz de la Fortuna d'en Eduardo de la Fuente, perquè en les seves restes, amb aquelles restes de fusta en les que es va salvar, les restes d'aquell vaixell, va fer-se una creu de fusta que també hauria deixat allà mateix, a la mateixa església. I bé, el seu fill, com has dit, es perd de ves el 1835 quan la desamortització. Bé, curiositat de la història, ja ho sabeu. Bé, podria seguir moltes més coses. El seu palau inquisitorial, la seva funció com a inquisidor, principalment a l'època de les Germanies, perquè ell era, quan era inquisidor aquí, i va estar quan les execucions sumaríssimes, i a més ben cruels, d'algun dels implicats. I bé, imagineu com degués ser, que hi ha qui diu que aquest va ser el motiu de fer-lo fora de Mallorca, per la seva gestió durant les Germanies. Per això tal vegada, tu has dit, Sergio, que hi va demanar tornar per amor a la pàtria, tornar a Mallorca, però tal vegada, no ho sé, tal vegada hi havia que ni no tenia moltes ganes d'ell. O també tenim la seva implicació en la figura de Sor Isabel Cifre, una altra d'aquelles místiques en tanta cosa estranya al seu darrere. I tu has dit que tenia una biblioteca notable, i de diuen que tenia una de les biblioteques privades més importants d'Europa. I tot això sense entrar en els seus escrits, més que res perquè eren en llatí i són mal d'entendre, i a més ja no hi ha temps per avui, són a l'abast de la xarxa, alguns d'ells, però que podríem ampliar qualque dia, perquè com a inquisidor és ben interessant el que ell i els seus plantejaven del que era o no era heretgia, què era o no era condemnable, o, per exemple, quan una senyora era considerada bruixa i coses així. Però sí, aquesta seria una altra història. Ah, bé, si no, no me puc callar. Per si no fos suficient, com a bonus track, això de la Mare de Déu de la Cadena que he contat no és que ell s'inventés una nova advocació, de la Mare de Déu de la Cadena per qui anava a s'enganxar amb una cadena. No, ja existia. Però aquí no. Era precisament a Sicília, on des del segle XIV tenien aquesta Mare de Déu de la Cadena, i que ell, quan es va veure aferrat a una cadena que estava enganxada a unes fustes, s'hauria encomanat precisament en aquesta imatge, no? I aquí, el més interessant és l'origen d'aquesta advocació, de l'advocació a la Mare de Déu de la Cadena. Sicília, 1393. Això ha semblat el començament de les Xiques d'Oro. Sicília, 1393. Tres homes injustament condemnats són enguinxats a la cadena que tancava el port. Es mateix que es feia, per exemple, a Portopí, a Mallorca, que es vespre s'estancava amb una immensa cadena per evitar l'entrada o sortir de vaixells. Podem imaginar com era la cadena. I d'altres persones esperant que el matí següent els executessin per uns suposats crims que no haurien comès. Es passen el vespre pregant a la Mare de Déu de Gràcia, demanant-li el seu ajut. A la Mare de Déu de Gràcia, de la cadena encara no existia. Fins que diuen que un raig de llum, que no se sap d'on va sortir, va fondre ses cadenes. I és des de llavors que existeix la Madonna de la Catena, a Sicília, on se va fer una església que encara és mòdica, precisament en el carrer de la cadena, a Via Catena. I aquí la pregunta és evident. Què deguessa aquell raig de llum que va fondre aquella cadenota que tancava el port i que se va atribuir a una Mare de Déu en el segle XIV, Borja Rigo? Jo crec que això te valia la pena tota la vida d'Arnau Albertí.
Si me demanes a mi, la resposta crec que te la saps, i en Sergio també. Per cert, has parlat d'un començament de sèrie. A mi me recordava més a l'Equip A. Quan s'ha d'uns homes...
Ah, val, també, sí, sí. També. No, però és que la Chicas de Oro, la que era més major, que curiosament no era la més major, sempre començava a contar les seves històries,
cert,
diguent Sicília, 1900, tal, sí.
Què era aquest raig de llum?
Aquí està la pregunta.
Bé, no molt de temps després tenim casos documentats a Alemanya de batalles en el cel, d'on sortien rajos de llum de Nígols, que atacaven punts que estan en terra, de Nígols que s'aparellaven entre si. Crec que, evidentment, podem parlar de fenomen ovni.
O no, perquè allà està el raig d'Arquímedes, per exemple, que enfonsava les naus quan estava a Siracusa, que diuen que és possible, que diuen, eh? Jo, personalment, jo no he fet l'experiment, jo no he fet la prova, no he fet la comprovació, però tal vegada podria ser qualque cosa d'aquestes, encara que tu no estàs més per la labor.
No, 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 tenim, sí, cert, has dit Arquímedes, però també tenim el cas a la pròpia Badia de Palma d'aquell Nígol que va tirar un raig i va absorbir a uns mariners.
Sí, en aquest cas no els va fondre, sinó que diuen que van captar primer, crec que recordar, que primer va ser en els mariners...
I després els vaixells.
I després els vaixells en ser...
I és una època més romanco propera en aquesta. No és,
sí,
molt més, poc posterior, però sí.
I també està relacionat el raig de la Badia de Palma
amb una Mare de Déu.
Amb una Mare de Déu, amb la Mare de Déu del Miracle, que estava en
el jardí de la quarantena.
Sí, i que actualment estiria a l'església de Sant Magí a Palma. Però sí, aquesta seria una altra història.
IB3 Ràdio és investigació.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Seguim a Font de Misteris, sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque contarella, qualque llegenda, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene. Què mos dus per avui?
Bon vespre, Xema. Avui heu estat parlant d'un illenc que va ser bisbe de Pati, a Sicília. Així que el que hem fet ha estat cercar semblances adients per a aquesta secció entre Sicília i Balears, a veure què trobàvem. I clar, com que hi ha fins i tot història conjunta, com és normal, sí, hi ha semblances. Així que, si vols, anem primer a una historieta siciliana recollida pel folclorista sicilià Josep Pitré, que va titular Es Fraret, i que traduïda ve a dir, més o manco, això. I comença dient, ara contaré un conte que fa passar bastanta de por. És el conte del Fraret. Es conta i es reconta que hi havia una vegada dos frarets. Aquests dos frarets cada any anaven a captar. Un era més gran i l'altre més petit. Cada any anaven a demanar caritat, perquè eren pobres. Una vegada varen errar el camí. Un caminet dolent, dolentíssim. El petit va dir en el gran, aquest no és el nostre camí. No hi ha res. Caminem, va dir l'altre. Caminant, caminant, varen veure una cova grandiosa. Hi havia un gegant que feia foc, però ells no es pensaven que fos una bèstia. I diu un dels frarets, ara ens entrarem aquí a descansar. Entraren i hi havia aquesta bèstia gegantina que tenia ovelles, les matava i les torrava. Quan entraren, la bèstia va matar una vintena d'ovelles i les va torrar. Mengeu, els hi digué. No volen menjar, que no tenim gana. Mengeu, vos he dit. Quan varen haver acabat de menjar, el diable s'aixecà, perquè aquella bèstia era el diable. Ells es varen anar al llit i ell, aquell gegant, va anar a agafar una pedra immensa i la va posar davant la cova. Després va agafar un ferro grandíssim, ben punxegut, el va envermellir al foc i el va clavar en el coll del més gran dels frarets. El va torrar i se'l volia menjar amb el petit. No em vull menjar, que estic fart, diu el petit. Aixeca't, que si no, et mat, li respongué el gegant. El pobret, de sa por que tenia, s'aixecà, es va posar a taula, agafava el pobret un trosset i feia veure que menjava, i el tirava a terra, mentre pregava a la Mare de Déu. A la nit, el fraret agafa el ferro, el va encalentir i li va clavar dins els ulls al gegant. Els ulls li varen botar. «Ah, que m'ha mort!», cridava el gegant. El bon homenet es va amagar dins la llana de les ovelles, de la por que tenia. A pel por, el gegant va treure la pedra de la cova i fa sortir totes les ovelles una per una. Va venir la ovella on era el bon home, però el bon home ja no hi era. Se n'anà a Trapani, això és a prop de la mà, a la costa més occidental de Sicília. A Trapani hi havia moltes barques i mariners. Ell va dir, ara deixeu-me pujar aquí i vos ho contaré. Es va ficar dins una barca, la bèstia el va anar a cercar i els mariners varen començar a córrer de barca en barca. Mentre corria, ensopegà de pit amb una pedra. Ell, que era sec, va caure i es va rompre el cap. Sa mà, de tanta sang com li va sortir, es va tornar tota vermella. Se la se n'anà i aquella bèstia es va quedar allà. Aquesta és molt semblant a la del gegant del cap vermell, que va publicar Leonard Montaner l'any 1996. i que fa de més 4 o 5 anys la contaren ja aquí, a Font de Misteris. És el llibre de rondalles mallorquines inèdites d'en Pere Orpí i que ens serveix d'exemple de com trobem moltes semblances entre les d'aquí i les de Sicília. En aquestes dues hi ha semblança amb un mite, el de Polifem, que òbviament està ubicat a Sicília i per això comentem, un mite ben semblant al que he contat, però que conta d'una altra manera. Polifem era un cíclop fill de Posidó. Era un gegant amb un sol ull enmig del front, que vivia en una cova a l'illa dels cíclops, cuidant el seu ramat d'ovelles. Quan Ulisses i la seva tripulació, tornant de la guerra de Troia, arribaren a l'illa de Sicília, entraren dins la cova de Polifem, cercant menjar i hospitalitat. El cíclop, però, en lloc de rebre'ls bé, tanca l'entrada amb una roca enorme i es va posar a devorar els homes d'Ulisses, un o dos cada dia. Ulisses, per salvar els que encara quedaven, ideà un pla. Primer li va donar a beure a Polifem un vi molt fort, i quan el cíclop li demanà com se deia, ell respongué, ningú. Un cop Polifem quedà ben embriagat i adormit, Ulisses i els seus homes agafaren una estaca de fusta, la posaren al foc fins que estigué ben roent i la hi clavaren dins l'únic ull, deixant-lo totalment sec. Polifem, cridant de dolor, va demanar ajuda als altres cíclops, però quan aquests li demanaren qui li havia atacat, ell contestà, «Ningú m'ataca», i pensant que no passava res greu, partiren. A més, per sortir de sa cova sense que Polifem els tocàs, ja que aquest palpava el jom de ses ovelles quan sortien a pasturar, per assegurar-se que no fuia cap home, Ulisses i els seus homes s'amagaren davall els ventres de ses ovelles i així aconseguiren escapar. Ja dins el vaixell, Ulisses, orgullós, no va poder evitar cridar-li el seu nom vertader a Polifem, cosa que va provocar sa ira de Cíclop, i sobretot sa de Posidó, el seu pare, qui a partir d'aquí perseguiria Ulisses durant tot el seu llarg viatge de tornada a Ítaca. Però aquesta no és l'única semblança, ni molt ni manco. Me vull fixar en una altra que segur, Xema, que tu coneixes, però que vos agradarà, la de Nicolás Pesce, o el P.G. Nicolau, que la seva versió siciliana conta tal que així. Una vegada hi havia a Messina una mare que tenia un fill anomenat Nicola, el que deien Cola, que es passava el dia banyant-se a la mà. Sa mare el cridava des de sa vorera. Cola, Cola, vine a terra, què fas? Et penses que ets un peix? I ell nedava cada vegada més enfora. La pobra mare no podia més de tant de cridar. Un dia el va fer cridar tant que quan ja no va poder més, li va tirar una maledicció. Cola, així et converteixis en peix. I es veu que aquell dia les portes del cel estaven obertes i la maledicció de sa mare va ser escoltada. En un instant, en Cola va ser mig home, mig peix. Allà estava, amb els dits palmejats com un ànec i la gola d'una granota. En Cola mai més va tornar a terra i sa mare es va desesperar tant que al cap de poc temps va morir. El rumor que a Messina hi havia algú mig home, mig peix, va arribar a oïdes del rei, i el rei va ordenar a tots els mariners que s'hi veien en Cola peix, li diguessin que el rei volia xerrar amb ell. Un dia, un mariner que navegava en alta mà el va veure passar nedant al seu costat. Cola, li va dir, el rei de Messina et vol xerrar. i en Colapesh va nedar cap al Palau del rei sense perdre temps. El rei, en veure'l, el va rebre amb molta amabilitat. Colapesh li va dir, tu que ets tan bon nedador, hauries de donar una volta al voltant de tota Sicília per dir-me on sa mà és més fonda i què és lo que es veu allà baix. En Colapesh va obeir i es va posar a nedar al voltant de Sicília. Al cap d'un temps va tornar. Va contar que al fons de la mà havia vist muntanyes, valls, cavernes i peixos de totes classes i que només havia tingut por en passar prop del far, perquè ja no havia pogut arribar al fons. I m'assino sobre què s'aixeca? Va preguntar el rei. Has de baixar a veure sobre què es manté. En Cola es va capficar i va estar un dia sencer baix de l'aigua. Després va pujar a la superfície i va dir al rei, Messina s'aixeca sobre una penya, i aquesta penya està sostinguda per tres columnes, una de sana, una d'esquerdada i una de trencada. El rei es va quedar astorat i va voler dur-se en Colapesh a Nàpols per veure els fons dels volcans. En Cola va baixar i després va contar que primer havia trobat aigua freda, després aigua calenta i que en alguns llocs també hi havia fonts d'aigua dolça. El rei no el volia creure i llavors en Cola va demanar que li donessin dues botelles i va anar a omplir-ne una amb aigua calenta i una altra amb aigua dolça. Però el rei s'havia quedat amb aquell pensament que no el deixava en pau, que el cap del far, sa mà, no tenia fons. Va dur en Colapesh de tornada a Messina i li va dir «Cola, m'has de dir quina profunditat té sa mà aquí al far, més o menys». En Cola va baixar i va estar dos dies baix. I quan va tornar a la superfície va dir que no havia vist els fons, perquè hi havia una columna de fum que sortia de baix d'una penya i terbolia ses aigües. El rei, que no podia més de sa curiositat, va dir «Llançat des del cim de sa torre del far». La torre estava just a l'extrem del promontori i en aquells temps sempre hi havia algú de guàrdia. I quan havia molta corrent, tocava una trompeta i hissava una bandera per avisar les naus que s'endinsassin en alta mà. En Colapesh es va llançar des de dalt. El rei va esperar un dia, dos, va esperar tres, però en Colapesh no apareixia. Finalment va emergir, però estava pàl·lid com un mort. Què passa, Cola? Va preguntar el rei. Passa que estic mort de por, va dir en Cola. He vist un peix tan gran que només a sa boca hi cabia un vaixell sencer. Perquè no em menjar, se'n vaig haver d'amagar darrere una de les tres columnes que aguanten Messina. El rei el va escoltar amb sa boca oberta, però aquella maleïda curiositat de saber a quina profunditat arribava el far no se li havia passat. I en Cola, no, majestat, no em torna a tirar. Em fa molta por. En veure que no aconseguia convencer-lo, el rei es va treure la corona del cap, tan plena de pedres precioses que enjornava els ulls, i la va tirar a sa mà. Ves a cercar-la, Cola. Què heu fet, majestat? La corona del regne. Una corona com no n'hi ha cap altra al món, va dir el rei. Cola, has d'anar a cercar-la. Si aquest és el vostre desig, majestat, va dir en Cola, baixaré. Però el cor em diu que no tornaré mai. Serviu-me un plat de llenties. Si sobrevisc, pujaré a la superfície. Però si veieu pujar les llenties, és senyal de que no tornaré mai més. Li varen donar les llenties i en Cola es va capficar a sa mar. Espera que t'espera. Després de tant d'esperar, les llenties varen pujar a la superfície. En Colapesh encara l'estan esperant. I l'he volgut contar perquè aquí, a les nostres illes, També tenim qualque història semblant amb un personatge que, a més, té un nom molt semblant, el peix Nicolau, que es troba al Cove, al volum 24 del seu recull de rondalles, on s'ubica aquesta història amb moltes semblances a Saluet, entre Santa Margalida i Artà, illa de Mallorca.
Així és, i això d'en Colapeix a Sicília donaria origen a la dita «Ai, Messina, Messina, t'esbocaràs un dia», que és molt semblant a una predicció que hauria fet Sant Vicenç Ferrer referida a Mallorca. Però anem en el tema. Això d'aquest suposat homo peix, Namades ho relacionava amb deïtats masculines, que, per cert, també el conten, per crec que era de Besses Baix Penedes a Catalunya, però ja hem vist que la versió més completa i ampla és la de Sicília. Sicília, recurrent en el món de la mitologia. Tenim, per exemple, la seva relació amb Carbidis, es mostra marí, o Dèdal, arquitecte del laberint del Minotaure, aquell que va fugir amb el seu fill, Nícar, tots dos volant, amb ales fetes en cera i plomes, que se sales desfí, bé, tot això ja... Tothom ho sap, no?, que es varen fondre se sales perquè va tractar de pujar en el cel. I bé, Sicília, en la seva mítica ciutat de Camico, on també relacionat amb això del Minotaure, diuen que allà hi ha la tomba del llegendari rei Minos, allà, a prop del Monte Tauro. Quines coses, com el nostre Monte Toro, menorquí. Moltes gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Gemma, i fins la setmana que ve.
IB3 Ràdio és història.
Si te dic càpsula, que te ven al cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
tinta,
mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Barassal i Bosch.
I hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta Font de Misteris. I bé, acaba l'estiu, comença el calendari escolar. Hi ha gent, com el nostre amic i company, el polifacètic Xavi Canyelles, que pensa que l'any hauria de començar a setembre. Seria tornar una mica en els orígens. I, a més, també té relació amb el que vull dir. Perquè les vacances escolars marquen, no?, una mica la nostra vida quotidiana, la nostra, diguem-li, normalitat. A més, tinguis o no nens en edat escolar, o estiguis o no relacionat amb la docència. I aquest tema de les vacances sovint és motiu, no sé si dir discussió, però com a mínim de debat, que si els nens tenen massa temps lliure, que si els pares no saben o no poden conciliar amb la feina, que si els professors tenen molts o pocs dies de vacances, o fins i tot que si els infants, quan tornen al setembre, ho han oblidat tot o simplement que han romput massa la seva rutina escolar. Però mai heu pensat d'on pot venir aquest model, no?, de calendari escolar? Quina va ser la teoria pedagògica que hauria decidit que a l'estiu s'havia d'aturar i, a més, durant tant de temps? Perquè les festes de Nadal i Pasco, està clar, no?, són religioses i abans això era important. Però aquestes estiuenques, i de la resposta pot ser que sigui cap, que no hi hagi cap motiu pedagògic al darrere. Bé, si n'hi ha, però realment seria de rebot. A la França de 1885, un pedagog, en Charles de Fodon, va recollir les queixes dels mestres de l'època que el varen dur a aconsellar aquestes, diguem-li, vacances. I és que en aquell temps els motius per aturar, per tancar les escoles, realment no era per descans, ni per anar a la platja, ni per la salut mental dels infants o dels professors. Tancaven perquè els alumnes, estem parlant de nens de primària, l'alumnat, el que feia era deixar d'anar a escola, i el motiu era perquè havien d'anar a fer feina al camp. Es necessitava la força de treball infantil per a la sega durant l'estiu o ara ja per la verema, no?, més cap a la tardor. I clar, aquí la paradoxa és que avui, en ple segle XXI, en aquesta societat hipertecnològica, urbana, ens continuem barallant o queixant d'un calendari escolar que pel que sembla no se va fer pensant en pedagogia ni en el benestar de ningú, sinó en la coïta del blat i del raïm de fa un segle i mig. És curiós, no? Perquè vivim en un món, sovint estressant, on donant coses per naturals, coses lògiques, immutables, si voleu, sense saber o pensar que és només una herència d'un món que ja no existeix. Perquè fa 150 anys es va prendre aquella determinació que encara es manté i aquí a lo millor tal vegada podria dir allò de que qualsevol temps passat no va ser millor. Sigui com sigui, els que les hagueu pogut tenir, espero que hagueu gaudit de ses vacances. No com en aquest poema, ja sabeu això de que quina millor manera que acabar la setmana que encetar la quinzena temporada que amb una mica de poesia, en aquest cas de Narcís Comadira, aquest titulat Ressons, i que diu: retruny el cel que pesa, carregat de tempesta. El llevant mou la massa de les aigües de plom. La celebró rosega flors de geranis minsos. Ja s'acaba el setembre, ja ve la fi del món. L'estiu i el seu imperi rodolaran com fulles. Adeu, claror de vidre, ja tornen els malsons, mendint-se'n la tenebra de les vacances mortes, la mitjanit més fonda dels anys i dels records. Bé, sí, jo crec que no podem acabar amb aquesta tristor, així que d'en Cliff Richard han deixat-ho Summer Holiday, vacances d'estiu. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve. We're all going on a summer holiday. No more working for a week or two. Fun and laughter on a summer holiday. No more worries for me or you. For a week or two. We're going where the sun shines brightly. We're going where the sea is blue. We've seen it in the movies. Now let's see if it's true. Everybody has a summer holiday, doing things they always wanted to. So we're going on a summer holiday to make our dreams come true. Me and you. We're going where the sun shines brightly. We're going where the sea is blue. We've seen it and